Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Gannau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui tenim com a convidat el Johnny Sahun.
Sahun.
La meitat del servei de Casbah Music, que du junt amb la seva sòcia i companya de vida, Amparo Martín, ja que enguany fan 20 anys. Benvingut.
Moltes gràcies. Gràcies per acollir-me. Un plaer.
Aquest programa és especial perquè normalment doncs, no entrevistem una discogràfica, sinó més aviat a artistes directament.
Bueno, no esteu entrevistant la discogràfica, eh?
Bueno, però sí, diguem, ets el representant.
La discogràfica és una cosa.
Sí. També és veritat. Però bueno, el que volia, ho deia això perquè artistes, però realment tu també ets un artista portant una discogràfica, o sigui...
Jo em considero artista, sí. En el sentit de que és un art escollir amb quins artistes treballes i amb quins no, quins discos publiques, i a banda, doncs, com tu bé saps, vaig ser músic, soc o faig veure de vegades que sóc escriptor, llavors hi ha tota una qüestió creativa dins meu que també la valoro i la reconec.
Bueno, la música ho veurem una miqueta més endavant. perquè tenim molta feina a l'hora de presentar el projecte que vens explicant-nos, que és els 20 anys de Casbah, i que tenim una forma de celebrar-ho, però abans m'agradaria conèixer-te una mica i també expliquis una mica de l'Amparo, que és l'altra banda de... l'altra part
de Casbah,
fonamental, correcte. De Casbah, vale? I començo amb la pregunta: quan entra la filosofia punk a la teva vida?
Doncs amb 14 anys. Bueno, en realitat ja anava entrant poc a poc. Jo era molt precoç i la música sempre m'ha mogut. O sigui, me'n recordo els primers singles que em vaig comprar quan tenia 9 anys, el 77, 78, 9, 10 anys, que eren el Change of the Guards de Bob Dylan i el Dust in the Wind de Kansas. Però després també me'n recordo dels primers discos punk o similars que em vaig comprar, que devia tenir 11, 12 anys. Me'ls vaig comprar a Andorra en un viatge d'aquests amb els pares. Ells anaven a comprar tabac, alcohol, electrodomèstics en aquella època, no? Parlem d'això, del 79... I el meu germà i jo ràpidament aprofitàvem, ens escaquejàvem i anàvem a les botigues de discos. I allà, com et dic, amb 11 anys em vaig comprar el Raw Power d'Iggy Pop and the Stooges i el Road to Ruin de Ramones. Vull dir que allò ja anava entrant en mi a poc a poc, fins que als 14 anys vaig entrar en contacte amb la realitat punk que es vivia a la ciutat de Barcelona, i ja vaig veure que jo formava part d'un d'ells.
I dintre d'aquesta filosofia, diguem que s'ha estat pioner en moltes coses a l'estat espanyol.
Bueno, quan m'ha tocat.
Coses com el tema sindicals o més jove que hi havia, i el tema del moviment Ocupa també, sí, dels primers també.
Sí.
O més aviat el primer. Perquè
bueno, el primer no, perquè érem uns quants. El que passa és que als mitjans de comunicació els agrada personalitzar i fer el titular. Clar. I uns quants han utilitzat allò de el primer Ocupa. Però està clar que érem uns quants els primers Ocupes. Però sí, amb 16 anys ens vam adonar que si volíem, com a col·lectiu de joves punkis de la ciutat de Barcelona, per això parlava amb la primera persona al plural, ens vam adonar que si volíem fer segons què, ho havíem de provocar nosaltres, que ni en sales de festes, ni en locals privats de concerts, ni tan sols en els centres culturals de l'Ajuntament, casals de joves, centres cívics, podríem desenvolupar-nos ni desenvolupar el que volíem desenvolupar. I ens vam adonar que la resta dels països capitalistes del món occidental, la gent com nosaltres el que feia era ocupar locals, cases i edificis buits, i vam decidir fer-ho aquí. I per això vam ser els primers. I el tema sindical, doncs una mica el mateix. Jo amb 16 anys començo a treballar, amb 17 anys marxo de casa i em fico a la CNT de Catalunya, que és l'actual CGT, que està en creixement i que me n'alegro, i de sobte pues, em toca presentar. Em toca, dic, perquè els companys em diuen, ei, presenta't a les eleccions sindicals. Jo treballava de missatger, era un moment de molta conflictivitat, se'ns morien els companys treballant i no se'ls reconeixia que eren mort d'accident de treball, i em vaig presentar a les eleccions i vaig sortir com el delegat sindical més jove de l'estat espanyol.
Sí, sí. I bueno, d'aquestes en tenim mil coses i...
Bueno, mil tampoc, no exagerem.
Bueno.
No sóc tan vell, tio.
Bueno, però has fet. I segur que em manteixo en el tinter. Però ara ve l'altra pregunta que m'interessa, i és com es pot trobar la sòcia i companya de vida perfecta? Com és l'Amparo?
Doncs tenint molta sort. I ja està. O sigui, no hi ha més paraules. Jo crec que he tingut una sort immensa i portem, doncs, 31 anys plegats. I són, òbviament, els 31 anys més... O sigui, clar, la infantesa i l'adolescència són importants en el desenvolupament personal, eh? Però després, saber portar i poder portar tot allò a la teva filosofia del dia a dia i mantenir-ho durant tants anys, doncs és perquè he tingut aquesta sort de trobar-me amb l'Amparo.
Ella venia de la fotografia musical? O...
Sí. Ella estava en l'entorn musical, jo la coneixia feia anys, i ella es dedicava a fer fotografia, feia fotografia de molts grups, primer de directes, té un catàleg de concerts brutal de grups barcelonins, eh? No es dedicava a anar a grups internacionals a fer fotos, als concerts de grups internacionals anava a gaudir-ne, perquè tampoc treballava cap mitjà, no tenia passe de... saps? Yeah. I en canvi amb els grups de tota la moguda que es feia a Barcelona, pues anava a tot arreu i feia fotos. I clar, compartíem moltes coses, compartíem molts concerts, compartíem molts amics, va fer moltes fotografies, per exemple, per moltíssims grups del catàleg de Traia Records, i després ja per AC Color, la nostra agència de management que vam muntar abans de Casba, doncs igual, feia fotos, pues, les fotos de promoció de tots els artistes.
I doncs, bueno, pues ara ja per anar avançant, anem a Casba, que és la vostra filla jurídica, perquè si no la llava s'enfararà. O sigui, presentes una col·lecció, vale, per celebrar aquests 20 anys, però el Casba no existiria si no... El que he dit abans, Traia Records...
Sanosenki...
Exacte. I hace color. Tots aquests noms tenen un significat, val? O sigui, el Sanosenki és crida fort o algo així.
Sí, crideu fort.
Crideu fort. Hace color ve de color humano.
Efectivament, era la Hace Color, jugàvem, era l'associació cultural Color, i com a marca ens vam quedar amb l'Hace Color en comptes de l'Hace Calor.
Exacte. Però, d'on ve Casba? I ara, deixa'm dir, jo la primera vegada que vaig sentir Casba vaig pensar en el lloc barri de la ciutat d'Alger i altres, i la novel·la Pepe Le Moco i no sé què, no sé quantos. Però després, clar, hi ha aquest punt de vista punk, i potser ve de la cançó de Clash, que és de rock de Casba.
No, ve de la paraula Casba com a centre neuràlgic de les ciutats àrabs,
vale,
com a l'espai de mercat, com l'àgora, diguéssim, no? dels romans. I la nostra interpretació, nosaltres quan vam crear Casba estàvem molt ficats amb AC Color, amb el món del mestissatge, estàvem treballant amb la Kinky Beat, amb Chet Balowski, i llavors ens va acudir el tema Casba, òbviament també ens va remetre al rock de Casba, no? Però el que pretenem amb aquest nom és dir que és l'espai on caben totes les músiques, el centre neuràlgic de les músiques, i aquest concepte de la música com a eix social també de les ciutats.
O sigui, la primera impressió era la bona.
Correcte.
Llavors, l'altra pregunta del milió és la paradoxa, diguem, que com encaixen dos anticapitalistes en ser empresaris?
Doncs igual que encaixen dos anticapitalistes amb compte bancari i targeta de crèdit, sense més. O sigui, vivim on vivim, vivim en el món capitalista, ja no ultracapitalista, en el moment en què estem és innegable, però som com som i llavors no ens podem negar i volem intentar refermar-nos dia a dia en el nostre anticapitalisme, però no com a, com a pose, sinó perquè som així, simplement. Llavors, bueno, ens agrada la música, jo, com t'he dit abans, era músic, jo he fet de... O sigui, amb 14 anys vaig pujar per primera vegada a un escenari com a cantant, amb 14 anys vaig organitzar per primera vegada un concert de músics que tenien 10 anys més que jo, i amb 14 anys, amb el meu germà, vam publicar plegats el primer disc de la nostra història. Després el meu germà va crear Traia Records i jo després he acabat creant Casba Music. Però el primer disc el vam publicar quan ell tenia 18 i jo tenia 14. Per què? Per necessitat, per una qüestió exclusivament vivencial personal. O sigui, tenia la necessitat de muntar un concert i anava, buscava la forma de fer-ho i el muntava. I tenia la necessitat de muntar un grup perquè volia cantar coses que jo havia escrit que pretenien ser poemes, i vaig aconseguir muntar un grup també amb el meu germà i vam fer els primers concerts. I així fins avui. Llavors, amb el temps m'he anat adonant, vaig néixer antiautoritari, per aquesta mateixa regla del 3 soc anticapitalista, som, i intentem viure dins d'aquest món fent les mínimes claudicacions possibles. Claudiquem moltíssim, som empresaris perquè ens ha tocat ser empresaris, però al mateix temps ens reconeixem tal i com som.
Bueno, feu coses com no intentar créixer més enllà del que necessites, o sigui, sou una microempresa, i créixer qualitativa més que quantitativament, no?
Sí, això també ens hem adonat amb el temps. O sigui, nosaltres vam muntar Casba i de sobte va començar a anar bé, com que per si sol el sistema demana més i més, doncs vam començar a créixer i va arribar un moment en què érem 5 persones treballant, i l'any que més discos van publicar, si no m'equivoco, van ser 17 discos, que és una barbaritat. Però ens vam adonar que allò ens estava angoixant, que ens estressava, que no anàvem nosaltres, que estàvem entrant en un món al qual no volíem pertànyer, i llavors vam decidir de créixer sense violència. Llavors, vull dir que no vam fer fora cap dels treballadors. A Casba, sempre que vam tenir treballadors, tothom cobrava el mateix, s'ha de dir. O sigui, jo mai he cobrat més que cap treballador. Però a mida que aquests treballadors, per motius personals i de vida, decidien deixar Casba, doncs una companya perquè s'havia quedat embarassada, un company perquè se'n volia anar a viure al poble, doncs l'Amparo i jo vam decidir que era el moment de parar, d'anar a poc, d'anar decreixent, perquè el planeta necessita de creixement, i llavors nosaltres havíem d'intentar ser conseqüents també amb això que pensem. I bueno, és una mica el que parlava abans, no? Hi ha incongruències, però intentem que siguin les menys possibles. I llavors hem aconseguit de créixer, i des de fa ja, no sé, 7 o 8 anys estem l'Amparo i jo sols, hem baixat la producció, publiquem menys discos, ho fem molt millor, estem més contents, i aquesta és la manera precisament de fer que el projecte perduri.
I doncs Casba va néixer, pel que has esmentat abans, per necessitat creativa. No?
Sí, o sigui, jo estava, l'Amparo i jo estàvem a Ace Color, que era l'agència management, i portàvem, el 2004, portàvem 8 anys ja, bueno, portàvem 7 anys amb Ace Color, però 8 des de que jo havia començat a fer de manager. Jo vaig, abans de crear Ace Color, vaig estar un any, diguéssim, fent de manager exclusivament de Color Humano. I amb Color Humano vam coincidir amb l'Estef Cartó, que era el baixista, que era, després va ser el tècnic de so de Chet Balowski i tècnic i productor d'un fotimer de discos que s'han publicat en aquest país. També hi havia el David Bourguignon, que era bateria i guitarrista de Color Humano, que va ser també bateria i guitarrista de Manu Chao i Radio Bemba, dels Trimelón, que ell també era, a part de músic, tècnic i productor. I també hi havia el Tomasín, que ell venia de Mano Negra, que va ser teclista de Color Humano, teclista de Dos Minguet, de Foo Fuai, i posteriorment guitarrista de Foo Fuai, i que també era tècnic i productor. I clar, portàvem ja 8 anys treballant plegats, i de sobte, en alguna conversa d'aquestes abans o després d'un concert, vam dir, hòstia, molaria muntar un segell. Jo ja començava a estar cremat de negociar amb els artistes que jo feia el management als seus discos. Ells estaven cansats de tenir idees de produir discos i que no tinguessin sortida, i llavors vam decidir fer un segell, i ens faltava una persona per lligar econòmicament tot el projecte. Jo tenia un amic que coneixia des de feia 11 anys, que era l'Enric Padascoll, que havia conegut jo el 93, quan ell tenia un segell independent que es deia On The Rocks, que havia publicat el disc de les Draps Bruts, que era un grup de noies que eren les íntimes de l'Amparo. Sí. I en aquell moment, el 2004, l'Enric tenia una distribuïdora de discos, que era Tsunami, i li vam fer la proposta i s'hi va ficar de cap. I clar, vam començar a Casba Music tenint tot com molt lligat, perquè hi havia una agència de management, hi havia tres productors tècnics de so, hi havia una distribuïdora. Llavors vam començar el projecte, diguéssim, molt, molt ferms.
Bueno, no, o sigui, per totes les maneres us vau tirar a la piscina, perquè és un mundillo bastant complicadet.
Ens vam tirar a la piscina completament, perquè en aquell moment, clar, abans has parlat de Traia i de Sano Senki, no? Sí. Traia Records era un segell cooperatiu de Barcelona, segurament el primer segell cooperatiu de Barcelona, creat el 1991 pel meu germà Ferran Saún i alguns amics, com el David Mayordomo, que era guitarrista, que havia sigut guitarrista d'una de les bandes en les que jo estava, els DBS. Hi havia alguns amics més, no? El Pep, l'Ignasi, l'Alfredo, la Meme, i ells s'havien creat el 91. Jo havia portat al departament internacional durant uns quants anys d'aquell segell. I després parlàvem de Sano Senki, que després es va passar a dir Metac, que era el segell de Negu Gorriak, del Fermín i de l'Iñigo Muguruza, entre altres, també bons amics, amb el qual jo vaig treballar perquè vaig portar la comunicació a Catalunya durant uns quants anys. Tots dos segells, Traia i Sano Senki, es creen el 91 i venen a reprendre la imatge i l'activitat dels segells independents dels anys 80, els primers segells independents que van créixer amb el punk, la nova ola i tot això, no? I què passa? Que el 2003 Traia Records desapareix, i el 2005 Sano Senki Metac desapareix, i nosaltres ens creem el 2004, en un moment en què estaven desapareixent els segells independents. Però nosaltres ja tenim aquesta consciència de que existeix internet, existeix en aquell moment la pirateria, i anem a començar a treballar tenint això, sabent que existeix, sabent que tenim aquest enemic, però veient si també podem utilitzar-lo com a amic. I ens n'hem sortit.
Sí, sí.
Òbviament era un risc, era un risc, però ho vam fer a consciència, i teníem molt coneixement de com era la situació, anava a dir el mercat, però va molt més enllà del mercat, no? Com era la situació dels mitjans de comunicació, dels artistes, de tot, com per jugar amb totes aquestes bandes.
Una aceita que Traia Records va ser la primera cooperativa, però en el cas de Casba és la, dius, corregeix-me si no, que és el segell més eclèctic de Catalunya.
Jo diria que sí, o sigui, és una afirmació una mica agosarada, s'ha de reconèixer, però sí, 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 o sigui, el segell independent més eclèctic de Catalunya, jo crec que sí, perquè hem fet absolutament gairebé de tot. Hem tret discos de New Age, de música tradicional, de flamenc, fins i tot de copla, de hardcore, de punk, de rock dur, de rap, de trap, de mestissatge, de reggae, de ska, de cançó d'autor. Queda poc per fer.
I amb això també, amb aquest 20 aniversari, també heu pres una decisió de treure les dues marques que teníeu ara, les New Beats i Rock de Casba, per dir, ens diem que fa music i qui no ho entengui que...
Efectivament, sí, sí. O sigui, jo sempre ho expliquem, eh? Casba és un segell discogràfic. Clar, nosaltres veníem, estàvem amb Ace Color i Ace Color principalment treballava amb artistes de mestissatge. Dic principalment perquè sempre va haver-hi una petita porta oberta a les músiques més distorsionades i agressives. Vam treballar amb Ràbia Positiva, vam treballar amb Habeas Corpus, però el nostre gruix era el mestissatge. Llavors creem Casba i, clar, de forma natural, molts d'aquells grups amb els quals estàvem treballant des d'Ace Color passen a publicar els seus discos a Casba, tot i que mai va ser el mateix. Sempre van haver-hi, sempre Casba va publicar discos de gent que no estava a Ace Color i sempre va haver-hi grups d'Ace Color que no van publicar mai amb Casba, perquè no volien barrejar, eren dues entitats diferents, però sí que es donaven suport l'una a l'altra quan era necessari. Llavors, els periodistes ràpidament, com que els agrada això de les etiquetes i tal i qual, els periodistes com tu, vull dir, i aquí, òbviament, em permetràs fer una mica de broma, però els periodistes ràpidament associen Casba Music, segell de mestissatge. I què passa? Que quan nosaltres comencem a publicar discos que no són de mestissatge, els periodistes que no els interessa el mestissatge, perquè n'hi han,
us escaten i ja està,
realment ja passen ni s'escolten el disc, o trobem barbaritats en mitjans de comunicació que parlen de segons quins grups que no tenen res a veure amb el mestissatge i et diuen que aquell disc és un disc de mestissatge, no? I clar, per lluitar contra això, en un moment donat, doncs, vam decidir obrir dues vies, dues noves portes, dos subsegells de Casba Music que van ser New Beats, que és tot el que es dedicava a les músiques més actuals, més electròniques, més, o sigui, rap electrònica, dub, reggae electrònic, tot això, tot el que tenia que veure amb les noves tecnologies musicals. I d'altra banda, obrim Rock de Casba per tot el que fos més distorsionat i canyero. El que passa és que jo sempre he dit que com a segell no tenim estil, i ara que hem arribat als 20 anys i que hem demostrat per activa i per passiva que Casba Music és un segell eclèctic, hem decidit que ha arribat el moment de suïcidar els nostres dos subsegells i que a partir d'ara tot torni a ser Casba Music com en un principi.
I per altra banda, Casba ha sigut plataforma de noms que ara són força coneguts, que no estan en Casba ara, però que podem dir noms com Barricada Cultural, La Pegatina, Lágrimas de Sangre, Ginestar...
Sí, sí, sí. Vam tenir el plaer de publicar els primers discos d'artistes que ara ja són reconeguts públicament, com els que has dit, no? Com La Pegatina, com Bongo Botraco, com Lágrimas de Sangre, com Ginestar... Bongo Botraco, després dels tres discos, es van separar, però els altres, després de publicar tres discos amb Casba, doncs van decidir deixar de treballar amb Casba i continuar amb el seu camí, cosa que a nosaltres finalment ens enorgulleix, el fet d'haver estat capaços de fer que aquests artistes tinguessin una repercussió com la que actualment tenen.
Bueno, ara anem ja directament al llibre, diguem, de parlar del llibre, que és el projecte aquest de 11 discos vinils, que és per celebrar aquest 20 aniversari, que s'anirà lliurant un cada mes, i avui justament estrenem el primer, que és el de Fermín Mugurusa Contrabanda, que té tota una història al darrere.
Sí, sí, sí. Una història molt dura i que no s'ha d'oblidar.
I si vols, pues...
Bueno, o sigui, primer t'explicaré una mica el tema del perquè d'aquesta col·lecció, d'aquesta forma de commemorar el 20è aniversari.
Els tres eixos, no?
Sí, o sigui, bueno, al principi vam estar donant-li moltes voltes, al nostre entorn, músics, amics, ens deien, heu de fer un gran concert, heu de fer un festival, una festa... Però la veritat és que a nosaltres no ens omplia aquesta idea, perquè el tema dels concerts, el tema d'organitzar Avens, pues ja queda enrere, fa 10 anys que AC Color va morir, i és una cosa com que ens passava molt, el fet de tenir que muntar un festival, un concert, sent un segell tan eclèctic, a més, si fos un segell d'estil, si fos un segell de mestissatge, pues segurament tots els músics es coneixerien entre ells i seria fàcil muntar un concert de mestissatge 20 anys de Casbah Music. Però clar, amb un segell, amb tantes músiques diferents, l'única manera de fer-ho una mica dignament era un festival de diversos dies amb diversos escenaris on poguessis dedicar una mica als escenaris, als estils. I la veritat és que no ens venia gens de gust. I vam estar donant-li moltes voltes, sobretot el tema de que nosaltres a què ens dediquem? A fer discos. I al final vam tenir la gran idea, que és una idea que a nosaltres ens entusiasma completament, que va ser, anem a fer una col·lecció especial de vinils que commemorin el 20è aniversari. Vam pensar, òbviament, en principi en 20 discos, però no tenia sentit, o sigui, era massa, però tampoc com publiquem els 20 discos, quan es trepitjaran els uns als altres, i finalment vam tenir aquesta gran idea de 11 discos, un per cada mes, exceptuant l'agost, de manera que cada disc tingui el seu mes de promoció, de treball, de visibilitat, i a part, òbviament, durant tot l'any estem parlant de tots 11 discos, no? Però estarien tots ben equilibrats amb el temps, i llavors, primer vam dir, vale, hem de fer un reconeixement a la trajectòria de Casbah. El primer que ens va venir al cap va ser homenatge als músics morts. No a tots, perquè per desgràcia no podíem fer-ho a tots, però hi ha tres músics capdals en la nostra vida que, amb els quals hem tingut el plaer de treballar a Casbah. Anem a fer-los un disc d'homenatge a cadascun d'ells. Després hi havia el tema del mestissatge. Hem de fer un disc de mestissatge per la importància que va tenir el mestissatge en la història de Casbah. I després, les dones. Sempre hem tingut una dedicació especial a intentar donar veu a les dones cantants. I més o menys ho hem anat aconseguint fer.
El que dius és que Casbah és nom de dona.
Sí, vam fer una petita campanya promocional publicitària d'aquestes que fem de vegades en les revistes germanes i en algun mitjà digital i així, i en un moment donat vam fer una campanya publicitària que deia Casbah és nom de dona, i sortien tots els discos de dones que havien publicat fins aquell moment. I llavors, quan ja teníem aquesta idea, hòstia, el Fermín Muguruza Contrabanda en directe sense censura, gravat a l'Apolo de Barcelona, un concert que vam muntar des d'AC Color, l'Amparo i jo, quan Casbah no existia, però mesos abans de que Casbah es donés a conèixer. I li vam dir al Fermín, escolta, Casbah fent 20 anys, el disc fa 20 anys, volem fer una col·lecció de vinils, el gener farà 20 anys que es va gravar el disc, ens agradaria molt començar la col·lecció de vinils amb aquest disc. I per primera vegada el Fermín Muguruza ha donat permís perquè un dels discos que va publicar ell, a més a no sé en qui, en Metac, el publiqués un altre segell. Clar, és una manera immillorable de començar la col·lecció. I llavors ja a partir d'aquí vam dir, hòstia, clar, però quin sentit té aquest disc? Bueno, aquest disc té sentit perquè si no hagués existit AC Color no hauria existit Casbah, no hauríem muntat aquest concert. I llavors vam decidir que un altre dels eixos fos precisament el reconeixement a tot aquest passat musical que tenim l'Amparo i jo, sense el qual no hauríem arribat fins a Casbah.
Sense aquesta gran família que teniu al darrere no hagués existit mai Casbah.
Exactament. I llavors vam decidir publicar l'últim disc que jo vaig gravar com a baixista, que precisament es va gravar 30 anys abans d'ara, o sigui, 10 anys abans de crear Casbah, el 1994, que és el darrer disc de Pixamandúrries, que es va gravar i no va sortir mai. I que també l'havia de publicar Traia Records. O sigui que tornem a donar voltes al mateix. I per últim, hi ha uns bons, molt bons amics de Villena, Alacant, que tenien una banda importantíssima dels anys 80 i 90, la banda independent alternativa més important del País Valencià, sense cap mena de dubte, Maniàtica, amb els quals l'Amparo i jo, el 1993, vam fer una gira per Alemanya I...
perquè sabíeu anglès.
Perquè sabíem anglès, efectivament.
Si no...
Anàvem a fer el merchandise i una mica de traducció simultània a les proves de so i tot això. I llavors, ells tenien una maqueta mítica gravada el 1992, que va sortir en casset, que igual va vendre 8.000 o 9.000 còpies, perquè era un grup importantíssim a tot l'estat. I vam dir, anem a publicar això en vinil. I llavors teníem ja nou discos, faltaven un parell, i són dos que d'alguna manera podrien entrar en diversos d'aquests tres eixos, perquè és l'últim disc que va gravar el meu germà, que és també pues, és un disc pòstum, és homenatge a un músic, però també és, té a veure amb el nostre passat musical, que és, era un grup dels anys 80-90 d'aquí de Barcelona, es deien Dios, i després es van passar a Christian Dios, i van gravar un disc el 1991 i no va arribar a sortir mai, i ara el publicarem el 5 de juliol. I també les dates dels discos estan escollides perquè el 8 de juliol el meu germà hagués complert 60 anys i el publicarem 3 dies abans. I l'altre disc és un homenatge a Traia Records. Traia Records, el primer disc que va publicar, es va dir Barcelona Explota, i era una recopilació de grups punkis de Barcelona, entre els quals hi havia Juanito Piquete i los Matasquiroles, que era on jo era baixista. I llavors vam decidir fer un nou homenatge a Traia Records fent un Catalunya Explota, recopilació de 8 bandes punkis i hardcore catalanes actuals, però cada mes
és l'únic que continua després de la col·lecció, no?
Clar, és una visió de futur, és a dir, no només Casbah viu del passat, no podem celebrar els 20 anys només mirant al passat, sinó que gravem un disc nou amb 8 bandes que estan treballant avui en dia, que continuaran treballant, i aquí està el nostre futur. I la idea és que quedar-nos amb això de Catalunya Explota com a marca, i cada sí, any i mig...
Amb una portada que destruireu alguna cosa.
Sí, la, sí, sí.
La
sí,
sí, família, el Camp Nou...
La portada és magnífica, és un disseny, una idea del Tòfol, un amic company de Castelló, i té tres elements. Dos són elements punkis, i el tercer és un element clarament reconeixible català. Llavors, per una banda, tenim... tot el marc del disc són unes lletres que és el que els punkis coneixem com les lletres estil Crass, que era un grup important del Regne Unit dels anys 70 i 80. Llavors, aquestes lletres amb aquest estil són fàcilment reconeixibles i són tots els grups que participen dins del disc. Després hi ha un element central que és un raig, que també per tota la gent del moviment punk hardcore és clarament reconeixible, perquè és el raig que utilitzen els Bad Brains en la seva primera maqueta. En el cas dels Bad Brains, el raig cau sobre el Capitol, el Capitoli dels Estats Units, de Washington, i en aquest cas, en el Catalunya Explota que publiquem nosaltres, cau sobre el monestir de Montserrat. I la idea és continuar amb aquest projecte, pues, fent que el raig caigui sobre l'Hotel Vela, sobre el Camp Nou, sobre tots aquells elements tan reconeixibles de la cultura catalana.
Vale, pues ara aprofitarem per fer descansar aquesta explicació. Normalment aquí en el programa pues, fem entre mig de l'entrevista un tema, i el que jo he escollit expressament per tocar la bona viu, per no dir-ho mal parlat, és que escoltem Escampa la rebel·lió.
Escampa la rebel·lió de Pixamandúrries.
On sentirem la veu inconfundible. Teva. Doncs escoltem-ho.
Yeah.
No em diràs que aquesta cançó és una mica representativa del que hem parlat fins ara, no? De rebel·lió, de... i a part que ets tu el que ho crida.
Sí, bueno, és una cançó meva, és una cançó de Pixamandúrries, però bueno, que la vaig fer jo, i sí, d'alguna manera pues, també és representatiu de tot el que jo intento, no? Bueno, parla de contrainformació, parla d'escampar el que vivim, no? d'intentar que la resistència cultural creixi.
I també té una cosa que tenia el grup Pixamandúrries, que era multilingüe total, que sí. És una cosa que també té casva a part del català.
Sí, o sigui, a veure, Pixamandúrries va començar com un grup de punk i van evolucionar amb el temps, com és normal. El que passa és que la seva evolució va ser molt significativa, perquè de sobte, o sigui, ells van publicar un primer disc amb una petita multinacional catalana, perquè hi ha segells que no m'agrada dir-los independents, quan la seva visió no és aquesta, i van publicar el seu disc amb una petita multinacional catalana i ràpidament van sortir-se'n, perquè van veure que allò no anava amb ells. En aquell moment ens vam conèixer, vam coincidir un concert de Juanito Piquet i los Matasquiroles, Doctor Calypso i Pixamandúrries, al Celeste, a l'actual Ras Matas, un concert del Sindicat d'Estudiants, i llavors jo em vaig fer molt amic dels Pixamandúrries i vaig començar a col·laborar amb ells quan jo tenia la meva banda, I ells van gravar després d'aquest primer disc fatídic amb una petita multinacional catalana, van gravar una maqueta, un casset, i allà ja van incorporar bongos, van cantar un tema en àrab, van començar a incorporar l'esperanto, i hi ha una de les cançons d'aquella maqueta que la lletra els hi vaig fer jo. I després d'aquella maqueta es van quedar sense baixista i em van insistir, jo ja feia temps que anava amb ells als concerts quan no coincidien els nostres concerts, eren molt amics, i finalment em vaig ficar amb ells. I l'evolució és que era molt mestissa, era un grup punk hardcore que s'estava mestitzant per moments. I a mi també allò em motivava molt, no? I llavors, clar, en aquest disc que publicarem el 16 de febrer, dels rics i dels pobres, es diu, doncs hi ha lletres en esperanto, hi ha alguna coseta en anglès, hi ha català, hi ha castellà, hi ha inclús una lletra amb un idioma nadiu nord-americà, amb yahi, i musicalment és que hi ha molta varietat dins d'una base punk hardcore.
Quasi que ho has explicat tot, però vull recuperar la història de què va passar amb els concerts del...
És veritat, perquè explico tantes coses que se me'n va alçant al cel. Bueno, vam muntar amb el Fermín vam començar a muntar la gira de comunicació, que era la gira de promoció de llançament del seu disc Incomunicació. I vam fer els primers concerts al País Basc, vam sortir el primer cap de setmana a fora del País Basc dins de l'estat espanyol, vam fer Galícia, vam fer Mèrida, vam fer Còrdoba, i a Mèrida ja va començar a haver-hi una mica de mal rotllo. Una petita manifestació de 6 o 7 ultradretans a la porta amb una pancarta que cridaven Fermín eres el demonio i coses per l'estil, i algun article als mitjans de comunicació. Però els concerts es van fer. I el següent cap de setmana havíem d'anar a València i a Borriana, a Castelló, i de sobte els mitjans de comunicació a tope, de que ve un filo etarra, els mitjans de comunicació afins a la dreta i a l'ultradreta espanyola, els mitjans afins al Partit Popular, i va començar la pressió. La gira estava muntada tota en espais privats, havíem pagat tots els lloguers per avançat, havíem pagat tota la cartelleria, havíem enviat tota la cartelleria, totes les entrades estaven distribuïdes, vull dir, era una qüestió exclusivament privada. I de sobte, a Borriana, per exemple, l'Ajuntament envia un burofax a tots els mitjans de comunicació, l'Ajuntament del Partit Popular, per suposat, envia un burofax a tots els mitjans de comunicació informant-los que el concert s'ha cancel·lat. quan era en una sala privada, val? La Guàrdia Civil va anar, eren dos germans els que muntaven el concert, els propietaris de la sala, i ells estaven disposats a tirar endavant el concert. La Guàrdia Civil va anar, es va presentar a casa seva i se'ls va endur al quartelillo per dir-los que si feu el concert ho passareu molt malament. O sigui, parlem del 2004, eh?
Exacte, és el que anava a dir. Sí. O sigui, segle XXI,
molt bèstia.
Franco ha muerto.
Sí, correcte. I així van començar a caure els concerts un rere l'altre, va caure a València, va caure dues dates que teníem a Madrid, va caure a Borriana, va caure el concert a Huesca, a Osca. Val a dir també que va haver-hi actes de dignitat extrema. A Osca, per exemple, el concert era en el local d'una penya, la penya Alegria Laurentina, que és una associació cultural dinamitzadora de la cultura a Osca, i la junta directiva, en una tensa reunió, va decidir suspendre el concert per les pressions, però el president de l'entitat va dimitir, perquè va dir que ell no volia suspendre el concert, que hi havia un acord amb Fermín Muguruza a contrabanda i que, com que no hi havia cap motiu legal per suspendre el concert s'havia de fer, i va dimitir com a president. Però bueno, el cas és que arribem a Catalunya i 17, ara diré les dates de memòria, potser me n'equivoco d'alguna, 17 de gener del 2004 actuem a la Mirona de Sal, brutal. 19 de gener, dilluns, actuem a Sant Joan de Vilatorrada amb més de 1.000 entrades venudes, un dilluns a Sant Joan de Vilatorrada.
Que van venir els Mossos, no?
Allà van venir els Mossos, 20 minuts, mitja hora, 20 minuts abans de començar el concert. Es va presentar una parella de Mossos, van demanar pels organitzadors, érem amics dels organitzadors, eren gent molt jove, més jove que nosaltres, i en aquell cas el responsable doncs els va dir passeu, passeu, van començar a demanar papers. El concert es feia en una sala cultural de l'Ajuntament. Deien, falta aquest paper, falta aquest paper. Els organitzadors, el xaval, el Mingo, els deia, bueno, pues aneu a l'Ajuntament a demanar-lo, a mi què m'expliques? O sigui, això és un concert que ha donat permís l'Ajuntament, estem en un local de l'Ajuntament, a l'Ajuntament, o sigui, parleu amb ells, no parleu amb nosaltres. Bueno, allà pressionant per aquí per allà, fins que arriba, o sigui, a 5 minuts del moment d'obrir portes, o ja el moment d'obrir portes, i el Mingo directament els diu a la parella dels Mossos, bueno, és l'hora d'obrir portes, tenim dues possibilitats. Clar, fora hi havia 1.000 persones esperant. Tenim dues possibilitats, senyors Mossos d'Esquadra. O sortiu vosaltres al carrer i els dieu a les 1.000 persones que hi ha fora que el concert està suspès perquè vosaltres el canceleu, o surto jo obro taquilla. Què fem? I els Mossos van haver de recular. Que nosaltres sabem és l'única pressió que va haver-hi a Catalunya, però va haver-hi, i per part dels Mossos, i també s'ha de recordar i saber.
Sí.
I així arribem al concert del 21 de gener, dimecres, a l'Apolo, entrades exaurides. Nosaltres, per una banda, estàvem supercontents, no?, perquè a Catalunya estava anant molt bé, però hi havia molta tensió en l'ambient. S'ha de recordar que 4 anys abans, a Barcelona, a un concert del Fermín Muguruza, van detenir a 3 ultradretans per posar un artefacte explosiu a Cotxeres de Sants. O sigui que estàvem a Catalunya, estàvem a casa nostra, però no podíem oblidar que l'última vegada que el Fermín havia vingut a actuar li havien ficat una bomba al concert. I arribem a l'Apolo i ens trobem una pancarta, ongi etorri, Fermín, endavant, contrabanda, benvinguts, i es va gravar el concert i jo crec que és un dels millors discos en directe gravats mai a l'estat espanyol. Jo crec que se sent tota aquesta energia, tota aquesta emotivitat, i després van venir els concerts del Morell, el segon concert de l'Apolo, que era la data que havíem de fer a Osca, i com que s'havia cancel·lat vam poder fer un altre concert a l'Apolo, concert a Lleida, inoblidable.
Segur que es deixarem moltes coses perquè... però ja s'acaba quasi el temps, i llavors la col·lecció comença amb un Muguruza i acaba amb un altre, que és el Ñigo, que tu dius que és el Sagarroy, el disc que serà el desembre d'aquest any.
Sí.
Dius que serà el més
emotiu,
o més bèstia, vas dir, o més emotiu?
Bueno, normalment dic emotiu, però potser en algun moment vaig dir bèstia. per nosaltres és el més emotiu i sincerament crec, o sigui, tots els discos tenen una emotivitat extrema i clar, l'emotivitat és una cosa molt personal, però primer la nostra amistat amb l'Íñigo, però l'Íñigo era una persona pública, llavors això que sentim nosaltres ho sent també molta gent, però de l'Íñigo hi han tres facetes, tres moments molt reconeguts públicament. Cortatu, Negu Gorriak, José Ripiau, van ser tres grups de primera línia, tres grups inoblidables, als quals se'ls deu moltíssim des d'aquest país, del país veí i del país germà. Però Sagarroy, amb una dilatada trajectòria, cinc discos van publicar, musicalment no va seguir una línia, musicalment va ser una mica com d'altibaixos, i perquè anava molt amb el moment de l'Íñigo, i llavors mai va ser un grup tan reconegut i els discos van passar més desapercebuts. I de sobte, quan vam decidir fer un homenatge a l'Íñigo, vam dir anem a fer un recopilatori de Sagarroy, vam fer un chat d'aquests de WhatsApp amb tots els músics que van passar per Sagarroy, amb la Estitxu, la dona de l'Íñigo, per veure com ho fèiem, tal. Vam començar a fer una selecció de temes i, clar, per fer la selecció de temes, pues, jo, però suposo que tots, no? Vam escoltar tots els discos una altra vegada. I llavors ja et vas... Bueno, la meva forma de fer va ser marcar cançons, llavors escoltar-me ja aquelles cançons que havia marcat per acabar escollint les adequades. I va ser el moment més complicat de l'any passat, a nivell personal. Perquè em removia les entranyes d'una manera molt bèstia. I aquí sí que dic bèstia. I llavors crec que aquest disc és increïble. Crec que és un disc increïble. Que l'Íñigo va fer unes composicions en aquell moment de la seva època que et fiquen la pell de gallina, que fan que tots els pèls del cos t'aixequin. I allò que no tenien els discos de Sagarroy, sí que aquest disc ho té, perquè és una selecció de temes increïble. I hi ha moltes cançons, bueno, no moltes, però hi ha algunes cançons Íñigo 100%, guitarra i veu exclusivament, o guitarra, veu i trombó. És blues basc, jo dic. El nostre estimat Íñigo Hendrix Muguruza. Va per ell.
Va per ell. Doncs, bueno, el que et diria és que, com que tenim tot un any per endavant i que ens han quedat moltes coses al tinter, i que la data de la celebració serà el 13 de setembre, si no m'equivoco, que sortirà amb el Kinky de...
Sí, el 13 de setembre del 2004 vam publicar el nostre primer disc i el republiquem ara en vinil.
La mateixa data.
La mateixa data, el 13 de setembre, sortirà el Made in Varna, el primer disc de la Kinky Dita en vinil.
A veure si podem tornar-nos a veure i continuar explicant més històries, perquè han quedat un fotiment en el tinter i també per...
Ja ho sabia jo, això.
I per recordar també a la gent que seguirà aquesta col·lecció durant mig any més.
Perfecte, doncs fet, tornem al setembre.
Doncs moltes gràcies, Joni, per aquesta visita.
Un plaer, gràcies a tu, Joan.
I molt agraït per la visita. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i que tingueu una bona música.